Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
La comtessa Setsuko demana al vell Ibai: com hem de viure? Ell posa la mà esquerra al front de la comtessa, la dreta com qui espera les gotes de la pluja. Tanca els ulls i respon: no hi ha principi o fi. Tot és esfera, però tu has de decidir on vols estar. A dins, cap per avall, com tio que rodola, o a l'exterior, dempeus i caminant entre els colors possibles de la llum. Setsuko, poema de Francesc Josep Vélez i que pertany al recull L'essència de la pols, de l'any 2011. I de fons, música del compositor japonès Shigeru Umebayashi. És la seva polonesa. I això és Catalunya Música. És el Gran Tour. Què? Preparats? Doncs vinga, que marxem a fer volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Perquè comença el viatge d'avui. Benvinguts.
Aquest tema ens porta ara a l'any 1962. És una cançó de Sasha Distel i que va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula Els set pecats capitals. El títol? La Belvi. Tot i que va començar a ser coneguda quan l'any següent Tony Bennett la va gravar en anglès i la va titular The Good Life. I a partir d'aquí la va pujar a la llista de singles més venuts al Regne Unit i també als Estats Units. Fall in love, for you can't take a chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the
good life goodbye.
Un viatge particular, molt particular.
I amb aquesta música ara us proposo que canviem completament de registre. Us convido a anar a l'illa grega de Naxos. Amb aquesta música, amb aquesta òpera de Richard Strauss i llibret del seu llibretista habitual, Hugo von Hofmannsthal. L'òpera està basada en el burgès gentilhome de Molière i també en el mite grec d'Ariadna i Baco. I explica la història d'ella, d'Ariadna, que és abandonada per Teseu a Naxos poc després d'haver-lo ajudat a vèncer el Minotaure. I a partir d'aquí, la trama està servida i la música, clar. Estàvem sentint el pròleg de l'òpera Ariadna a Naxos, de Richard Strauss. I ho sentíem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres sota la batuta de Georg Solti. I aquesta música ens porta ara a Lisboa. I anem amb el compositor Camille Saint-Saëns, l'autor d'aquesta música. Mireu, ell va fer tres visites professionals a Portugal, els anys 1880, el 1906 i el 14. Doncs el primer any, el 80, va participar en quatre concerts al Teatre de São Carlos de Lisboa i va ser aleshores quan va compondre i dirigir ell mateix aquesta barcarola i la va titular Una nit a Lisboa.
Thank you.
Doncs així acaba aquesta barcarola, aquesta bellíssima Una nit a Lisboa, del compositor Francesc Camil Saint-Saëns. I que hem sentit a la versió de l'Orquestra de Cambra de Lausanne, que dirigeix el violinista i també director d'orquestra francès d'origen rus, Jean-Jacques Kantarov. I amb aquesta música anem ara a l'any 1738, a Londres. Aquell any, Händel publicava el seu concert per orgue, l'Opus 4. I aquest concert que estem sentint, el concert per arpa, el número de catàleg 294, probablement havia estat escrit originalment en aquesta forma, per a orgue. De fet, tal com va ser publicat, el concert funciona en qualsevol dels dos instruments. Hem de tenir en compte que Händel era un extraordinari organista, com queda de més reflexat en paraules de Johann Mattheson en el seu tractat de l'any 1739, i que diu: es pot dir que Händel, específicament, no pot ser fàcilment superat per ningú pel que fa a les seves habilitats amb l'orgue, tan sols potser pel Bach de Leipzig. Thank you. Doncs així acaba aquest segon moviment en sentit el segon i el primer moviment dels tres que conformen aquest concert per arpa i orquestra en si bemoll major, número de catàleg 294 de Georg Friedrich Händel i que en sentit a la versió a l'arpa Úrsula Holliger i a les flautes André Pépin i Jean-Claude Armengat. Els acompanyava el conjunt instrumental i musici.
Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
Amb aquesta música, imagineu-vos, viatgem ara a l'Exposició Universal de París, la de l'any 1889. I anem amb un jove Claude Debussy. I anem al dia que va visitar l'exposició per primera vegada. Aleshores tenia 27 anys. I sembla ser que va sentir de lluny una música javanesa. Al cap d'un temps va dir d'aquesta experiència. Si un l'escoltava sense prejudicis per part de les oïdes europees, es trobava amb un encant persuasiu, que em va obligar a admetre que la nostra pròpia música no és molt més que un so bàrbar més adequat per un circ ambulant. Aquell mateix any escrivia aquesta fantasia, la seva fantasia per a piano i orquestra.
Thank you.
Era música de Claude Debussy, era el bellíssim Andante Manon Tropo, el primer moviment de la seva fantasia per a piano i orquestra, i que hem sentit a la versió, el piano Andrew von Oyen, amb la Filharmonia de Praga, que dirigia Emmanuel Viloma. Aquest compositor va saber trobar a través de la música la identitat nacional del seu país. Ell era mexicà, va néixer l'any 1882 i va estudiar al seu país i també va estudiar a Bolonya i a Berlín i també als Estats Units. Va ser compositor, va ser guitarrista, es deia Manuel Ponce.
Thank you.
És el guitarrista Carles Herraiz, interpretant a la guitarra l'escarzino mexicà del compositor Manuel Ponce.
El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
I escoltant aquesta música, sabeu què us dic? Ara ja no m'ho callo, però és que em sembla gairebé impossible que algú no s'emocioni amb aquest tema.
It's impossible to tell the sun to leave the sky. It's impossible.
El va escriure Armando Manzanero i el va titular Somos Novios. I s'ha cantat un munt de versions diferents. I s'ha enregistrat. En la versió anglesa s'ha donat a conèixer com It's Impossible. I a mi aquesta versió, en té el cor robat, és de Freddie Cole, el germà de Nat King Cole, molt poc conegut al pobre. Ja se sap allò de les ombres allargades. Doncs ell li va fer molta ombra. En tot cas, aquí està.
Going Ah, but the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love would be impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love would be impossible. impossible.
Un viatge particular, molt particular.
I amb aquesta música que estem sentint de fons, us proposo que vingueu amb mi, perquè ara és el moment que farem la parada. I avui us proposo que vingueu al Club de Lectura del Gran Tor, com cada divendres. Avui he escollit un llibre meravellós. Sempre us ho dic, però és que avui m'ha semblat més bonic ara que quan el vaig llegir per primera vegada, llibres de l'any 2000. És ben bé que amb el pas del temps, de vegades al fer la relectura dels llibres, ens apareixen coses que no n'havíem estat atents temps enrere, o potser perquè hem viscut altres coses. Bé, sigui com sigui, però aquesta vegada l'he trobat una meravella. Mireu, porta per títol El jardí llunyà. És del poeta, traductor, assagista i narrador de Beniòpia, un poblet del municipi de la ciutat de Gandia. I es diu Josep Piera, nascut l'any 1947. Un dels noms més il·lustres de la literatura valenciana, malgrat que el seu nom potser no sigui tan mediàtic com el d'altres companys de generació. Tot i que el seu nom, és veritat, en els darrers anys ha ressonat o ressona pels reconeixements, pels premis que ha anat rebent. I què ha escrit? Potser us preguntareu alguns de vosaltres, el que no el coneixeu. Doncs és autor de més de 40 obres, entre novel·les, relats, llibres infantils, assajos, dietaris, memòries, biografies. I mireu, si alguna cosa ha presidit a la seva carrera és que sempre ho ha fet amb un talent poètic, que s'ha extès a tots els altres gèneres. I aquest llibre que us porto és pura poesia. Aquest jardí llunyà. Mireu, el mateix autor explica en el llibre el per què el títol. I diu així: en els temps antics, aquest tipus de llibres solien dur el nom de jardí, el de collar o el de garlanda. Mostres n'hi ha, abundants i prestigioses, de tots conegudes. He escollit el de jardí, qualificant-lo de llunyà, amb l'esperança que els lectors sàpien apreciar-ne les virtuts, les essències i els sentits. Tot el jardí, per ser-ho realment, necessita en primer lloc una terra rica i fèrtil, amb aigua suficient per a ser regat quan cal, així com de la llum del sol que li doni la justa calor en cada estació. Això, i és clar, un jardiner que li dedique el temps i l'amor necessaris per fer que les plantes broten, floresquen sanes i donen fruits saborosos. D'aquesta manera el jardí delecta els sentits dels que en té cura i els saben viure. Delecteu-vos, i lectors, que hi entreu de passeig. Delecteu-vos-hi amb gust i procureu que mai no us el prenguen ni us priven d'aquest goig. Vostre és, tingueu-ne la millor cura. I de què parla aquest jardí llunyà? Doncs es tracta de... és la memòria viva d'un temps perdut. És un testament poètic col·lectiu, el dels poetes de l'Àndalus. I Josep Piera el que fa és imagina, des d'una mena de banquet platònic, un llibre preciós, recuperat de l'oblit, que conté una galeria de personatges històrics, testimonis de l'esplendor i la desfeta del món musulmà andalusí. L'autor presenta i tradueix poetes com ara el famós Ibn Hams, Ibn Hafayà, el jardiner, l'esclava Al-Badayà o la princesa Al-Kiram. La lectura que us porto és d'un dels poetes que l'autor ha escollit. Diu: he escollit, he triat els poetes de la meua terra i de la meua llengua perquè només en ells he trobat que la vida es feia plaent, tant d'ànima com de cos. I la lectura que us porto avui, de tots aquests poetes que apareixen en aquest llibre, fa referència a la filla adolescent del rei Mutassim d'Almeria, Al-Kiram, del segle XI. I diu així: entre les princeses de l'Àndalus, el record més delicat cal dedicar-lo a Al-Kiram, la filla adolescent del rei Mutassim d'Almeria, cèlebre per les poesies que va escriure i, en particular, per les més que dedicà a l'amant, el jove Asamar de Dènia. És com l'evoquen, entre vels, els historiadors, fent un misteri de la seua vida. Altres cròniques conten que el pare, entusiasmat davant la intel·ligència de la filla, li buscà els millors mestres per donar-li una educació acurada, digna del seu rang i condició. La princesa aviat compongué tendres casides dedicades al bailet en qui cada vespre es topava fugaçment al jardí secret del palau. Assamar. Era innocent com la lluna. De lluny la mirava pentinant-se tristament davant l'espill de l'estany. Umalkiram, cantava enamorada, sense adonar-se'n. Umalkiram es planyia en ple quan veia l'amant, preciós, com una encarnació dels mots que aprenia dels clàssics. La princesa brodava els més purs sentiments d'ànima, nit rere nit, amb subtil cal·ligrafia. Branquilló fràgil a mercè del riu impetuós de les paraules. Tan apassionat va ser aquest amor imaginari, tan bonics els versos que Umalkiram escrivia, que finalment tota la cort va saber d'aquell secret. I arribà l'alba. Els poemes, coloms missatgers, li dugueren la desgràcia. Les cròniques afirmen que el vailet aviat va desaparèixer. Va auxir-lo el rei Ofès? El revengueren a qualsevol mercader de Dènia? Hi ha qui diu que sí, que Asmar era un eunuc i negre. Un eunuc i negre! Un jove esvelt, agraciat i de cos mascle, com un geni entrevist en la foscor d'un jardí. Fragment del llibre El jardí llunyà, de Josep Piera. Doncs estàvem sentint La conquesta de València per Jaume I i La València musulmana. Dues obres que pertanyen al recull, o que pertanyen, més ben dit, al treball Orígens i desenvolupament de la família Borja, un treball que va aparèixer fa anys i al capdavant del qual hi ha Jordi Savall. Nosaltres hem sentit aquesta música en la versió de Nedialkol Nedialkov, Jordi Savall, Mouran Dian i a la veu Driss El Maulomi. Una música que avui ens ha servit de banda sonora per il·lustrar el llibre El jardí llunyà del valencià Josep Piera. Segons Piera, diu que fa temps algú va dir que el jardiner fa amb les plantes el que el poeta fa amb les paraules. Les agrupa de manera que alhora semblin noves i estranyes, com si per primera volta haguessin arribat a la totalitat del seu sentit, com si acabessin d'adonar del que són. Una mata o un robust en ells mateixos, a soles, no són ni alts ni enans, ni nobles ni vulgars, ni esponerosos ni esvels. Només són així, a través dels altres, de la comparança amb els altres. I avui, com a souvenir?
Venim del cor, venim dels ulls, de pell endins, de mans enllà.
Venim del cor, venim dels ulls, de pell endins, de mans enllà. És tal com comença aquesta versió, del cantautor valencià Joan Amaric, de la cançó Venim del nord, venim del sud, de Lluís Llach. D'aquest cantautor, nascut l'any 1964, que s'inscriu en la darrera fornada de veus de la cançó en català. La llengua és una manera de veure la vida, segons Josep Piera, l'autor del Jardí llunyà. Explica que l'evolució de la llengua, de qualsevol llengua, és impredictible. Podria desaparèixer en qualsevol moment perquè les contaminacions lingüístiques entre llengües de poder són enormes. Si no, què anava a dir-li als francesos en el segle XIX que la seva llengua, que era la de la cultura internacional, veuria el seu ús reduït a França? I qui els hi tenia que dir en els anglesos del segle XVII que la seva llengua seria universal quan aleshores només la parlaven a Anglaterra? Vaig prendre la decisió d'escriure en valencià perquè una llengua literària ha de ser més que només parlar-la. L'hem de fer servir per educar els joves, permetent aprendre i descobrir el gaudi dels sentits. I m'agrada escriure del passat, el temps recordat, per al futur, el temps imaginari. Escric dels poetes que m'estima, perquè només en ells i en les seues sàvies humanes emprenc encara a viure plenament el goig de l'amor, el gust del moment, el plany pel que es perd, el dol davant la mort. I de fons és el cantautor valencià Joan Aymerich. I estimats i estimades, per acabar us deixo amb un fragment d'un poema del segle XI d'Al Baikaji, que diu així: Ai, València, València, quants turments t'acoren fins l'extrem de la mort. València meua, València, jo no vull veure't morir. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.
I volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant, quan és la vida mateixa que ens obliga a cada pas. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Que caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del cor, venim dels ulls, de pell endins, de mans enllà.
El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Si voleu tornar a escoltar aquest tour, el trobareu a la web del programa.